Segurament molts de vosaltres heu mirat al cel, a la nit closa, contemplant la lluna, les estrelles, les constel·lacions. Com mou, veritat, aquest espectacle? Sovint costa digerir-lo. Què fer davant la immensitat? Què pensar davant les mil qüestions que ens plantegem? Doncs avui intentarem ajudar-vos a resoldre algunes entorn a l'astre Sol, com va néixer i, a més, en d'altres galàxies. I avui en parlem perquè l'Agrupació Astronòmica de Sabadell organitza aquest dimecres una xerrada d'entrada lliure sobre la formació del Sol i també de les últimes investigacions de les germanes d'aquesta estrella. I per saber-ne més, conversem amb el director científic de l'agrupació, l'Albert Morral. Bon dia, Albert.
Molt bon dia.
A veure, explica'ns com sorgeix la idea de fer aquesta xerrada i qui serà l'encarregat de respondre tants interrogants.
Doncs mira, avui ve una persona molt important, com gairebé cada dimecres, eh? Avui ve un catedràtic d'astronomia i d'astrofísica directament de la Universitat de València. Es diu Joan Fabregat i és un astrofísic de renom, molt conegut en l'estudi de les estrelles, eh? I ens parlarà de l'origen del Sol. I el Sol no va néixer sol, encara que es digui així, sinó que va néixer amb tot d'altres estrelles, centenars d'altres estrelles, que podríem dir que són les seves germanes, i va néixer en una nebulosa i van evolucionar per separat, es van anar separant, i ara el difícil és trobar-les. Estan escampades per tota la galàxia i un dels estudis que es dedica aquest senyor és a descobrir quines són les germanes del Sol.
I per què és important doncs, saber com va néixer el Sol i també doncs, a on poden haver anat aquestes germanes?
Sí, és important per acabar d'entendre com és el tema de l'evolució estel·lar, com les estrelles neixen, viuen, es moren, i a més, totes aquestes estrelles, si les sabem trobar a la galàxia, són com un indicador de com es mou la galàxia, com es mouen les estrelles dins la galàxia, com ha evolucionat també la pròpia galàxia. Eh? És una mica com els indicadors que ens posen al cos i busquen malalties al nostre interior, no? I coses d'aquestes. Doncs serveix per això, per buscar com es mouen les estrelles a la galàxia, per què, des de quan, etc. No?
Uh-huh. Normalment les estrelles no neixen ni moren mai soles, no?
Neixen en grups, amb grups de centenars, a vegades mil, eh? I sí que es moren soles, això sí. Neixen juntes, llavors es van repartint, s'escampen per la galàxia, evolucionen i van morint cadascuna a la seva edat, no? N'hi ha que moren molt joves vol dir pocs milions d'anys, i n'hi ha que moren molt, molt, molt velles, milers de milions d'anys.
I com va ser, o quins indicis teniu del naixement del Sol?
Bé, el que veiem és com neixen ara mateix altres estrelles. I, clar, no sabem com va néixer exactament el Sol, no hi érem, oi? Però veient com neixen altres estrelles, podem entendre com va néixer el Sol amb les seves germanes.
Uh-huh. De fet, l'any 2014 es va identificar una estrella germana del Sol i l'any passat també es va localitzar una germana bessona, no?
Molt bé, Raquel, estàs informada.
Ens hem documentat. On es van localitzar i què és el que quins indicis van trobar després d'aquestes descobertes?
Sí, sempre estan a la nostra galàxia, eh? No surten, en principi. Neixen a la nostra galàxia i es mouen a la nostra galàxia i les hem de buscar per aquí. La nostra galàxia és molt gran, eh? Hi ha 200.000 milions d'estrelles. O sigui que trobar-ne 1.000 que són les nostres germanes, oi? Sí. No és fàcil. I com ho busquen? Com podem saber que són germanes del Sol? Doncs per la seva edat, totes van néixer al mateix temps, diguem que són bessones. Unes són més grans, altres són més petites, però la composició química és la mateixa. Totes tenen la mateixa proporció d'hidrogen, d'heli, de ferro. Llavors busquem aquests indicadors. Estrelles que tenen la mateixa composició, la mateixa edat, i que veiem el seu moviment i podem deduir que van néixer d'un mateix lloc, més o menys.
Uh-huh. I per què en aquesta última descoberta se li diu que era una germana bessona, no? Què és el que té de diferent aquesta estrella de la del 2014?
Sí, perquè en aquest cas inclús tenia la mateixa massa. O sigui, tenia la mateixa edat, la mateixa composició química, la mateixa mida i la mateixa massa. Eren gairebé idèntiques. O sigui, quan neixen les estrelles, n'hi ha de petites, mitjanes, grans, supergrans, hi ha de tot. Doncs aquestes dues van néixer gairebé idèntiques.
Suposo que a mida que es vagin doncs, trobant totes aquestes germanes, tindrem més informació, no?, sobre el naixement del Sol.
Exacte, sí, sí, sí. També ens va molt bé per entendre la nostra galàxia. Nosaltres entenem bastant bé com neixen, viuen i moren les estrelles. Bastant, tampoc del tot. El que no entenem massa bé és encara com evolucionen les galàxies, com van canviant, com es formen els braços espirals, com va tot això. Això encara no ho sabem massa bé. I estudiant aquest tipus d'estrelles, avancem en aquests estudis.
I, clar, també avancem en aquests estudis i també penso que sempre un dels temes que més ens inquieta com a éssers humans és trobar vida a un altre planeta. No sé si que hi hagin aquestes estrelles germanes del Sol també doncs, vol dir que pot haver-hi més vida fora de la Terra.
Segurament, perquè de moment sabem que les estrelles que són com el Sol o semblants tenen més probabilitat de que hi hagi planetes amb vida, potser. Encara tampoc ho dominem, però és més fàcil que hi hagi planetes amb vida en estrelles semblants al Sol que no en estrelles molt més grans o molt més petites. Diguem que el Sol és una estrella estàndard que li va molt bé la vida.
Això és veritat. I, escolta, hi ha també un procés anomenat, a veure si ho dic bé, perquè la paraula és complicada, litopanspèrmia, que tracta de la transferència de vida entre planetes o sistemes. De què tracta això? Com es pot transmetre vida entre planetes?
Sí, és una idea antiga ja de fa dècades, que quan s'estava estudiant l'origen de la vida aquí a la Terra, anys 50, 60 del segle XX, doncs va aparèixer aquesta idea que potser la vida no havia aparegut a la Terra, sinó que havia aparegut en un altre planeta. Jo què sé, el planeta Mar, fa mils de milions d'anys, hi havia aigua, podria haver-hi hagut vida, i podria haver-hi hagut una transferència de vida de Mart a la Terra. Això sembla estrany, oi? Però estem veient que els cometes, els meteorits... No hi hem descobert vida, però hem descobert matèria orgànica. I no se sap si la vida podria sobreviure, si no... La idea és aquesta, que potser l'origen de la vida no és aquí a la Terra, la vida que tenim aquí, oi? Sinó que va venir d'un altre lloc. Ara bé, això és una hipòtesi, no està gens confirmat.
Tot són hipòtesis, de moment, clar, evidentment, per això aquestes investigacions, per això tan interessant, no?, tenir gent els dimecres a l'agrupació tan experta que pugui, doncs, resoldre alguns d'aquests dubtes, no? Clar, en el sentit de... no sé si també, doncs, és possible que encara que es trobés vida, no sé si seria possible arribar a aquests planetes, tenint en compte la gran distància que ens separa.
No, de moment no. De moment és ciència-ficció.
Totalment, no?
Sí, sí. El planeta més proper, que està a l'estrella més propera, després del Sol, la següent estrella, ja té un planeta. Això ja ho sabem. Si volguéssim anar-hi, tardaríem milers i milers i milers d'anys amb els coets actuals. O sigui, una persona moriria pel camí i podríem enviar robots, però tardaríem milers d'anys. Encara tenim coets massa lents.
Clar, i a més hem de dir que les investigacions astronòmiques moltes vegades són molt costoses, no?, a més de duraderes. Això també ho complica, no?, fer aquestes recerques.
Sí, clar. Exacte. Qualsevol projecte és molt car, sí.
I existeix ara, per ara, alguna investigació també important, rellevant, que estigui en procés i que també, doncs, aprofitant que et tenim, Albert, ens puguis explicar?
Sobre la vida? O...
Sí. Sobre l'univers.
Sí, sí, n'hi ha moltíssims. Estem en l'època daurada de la investigació, de la ciència, estem obtenint molts resultats.
Sí, i això per què?
Perquè com mai a la història hi havia hagut tants investigadors, tantes universitats, tanta gent investigant. Ara tenim milers de satèl·lits, bueno, m'he passat, no sé, uns quants satèl·lits.
Centenars.
M'he emocionat. Tenim molts telescopis, molts equips arreu del món estudiant molts temes diferents. Ara, per exemple, un dels temes importants són els exoplanetes, planetes en altres estrelles, amb la idea final del que dèiem, no?, de poder descobrir si aquell planeta o l'altre té vida o té indicis de vida. Encara no ho sabem, eh? Una altra investigació molt important avui en dia és la cosmologia, entendre l'univers en general, no? Sabem que només coneixem el 5% de l'univers, en proporció amb les coses que està fet l'univers, eh? El 95% és desconegut, i això és un gran misteri. Si volem entendre com és l'univers, pensa que només coneixem el 5%, és una misèria.
És res, clar, sí.
I així estem, no? A part d'altres investigacions, eh? Forats negres, l'origen de les galàxies també és molt desconegut, eh? El propi Big Bang, vull dir, tenim molts temes candents.
Hi ha molts fronts oberts, no?
Sí.
Encara moltes incògnites, com
I
començàvem
tant.
Aquesta entrevista, no? Quan mirem el cel, que ens preguntem sempre d'on venim i si hi ha més vida, no? Que també penso moltes vegades, i si es trobés vida, quin seria el següent pas?
Bé, el que trobarem serà indicis que en un planeta hi ha vida. No veurem ningú caminant encara per allà. Llavors, haurem d'investigar...
Indicis com per exemple? Indicis com per exemple quins?
Indicis vol dir que, per exemple, si estudiessin la Terra des de fora, veurien que hi ha a l'atmosfera un 20% d'oxigen. Això és artificial. Bé, no. És degut a la vida. No és degut a les proporcions reals d'aquest gas. Aquí tenim plantes que creen oxigen. Des de fora podrien deduir que a la Terra hi ha vida. Serien coses així, de moment. Això és el primer pas. El següent, no sé quin serà, però ja serà afinar més, aviam si rebem alguna senyal o no. Anar-hi encara és com impossible, eh? Encara ens falten centenars d'anys.
I per fer aquests descobriments, tu creus que serà d'aquí poc o encara quedarà molt d'aquests indicis de vida?
Això diuen que en 10 anys ho tenim.
En 10 anys?
Sí, perquè ara es llançaran un nou satèl·lit molt més gran, telescopis més grans, que podran afinar molt més, i ja arribarem a poder veure això, sembla ser.
Doncs serà molt interessant. Nosaltres tenim la sort que a la nostra ciutat tenim l'agrupació astronòmica i que sempre doncs, estarem al dia de totes aquestes investigacions. Explica'ns, Albert, si algú vol anar doncs, avui a les 8 a l'agrupació astronòmica, no?, per escoltar doncs, el Juan Fabregat, no?, explicant totes aquestes curiositats sobre el Sol i les germanes del Sol. Què hem de fer?
Molt fàcil. Veniu a l'observatori 10 minuts abans. Entrada lliure. Tenim 60 places assegudes, a vegades algú està dret, i si no, també es pot veure per internet. Tenim un canal de YouTube que ho retransmetem en directe. Des de casa ho podeu veure.
Si és que ens ho feu molt fàcil.
Jo crec que sí.
Jo crec que sí. Doncs una abraçada molt forta. Et seguirem escoltant, a les càpsules de l'Univers és Infinit.
Molt bé.
Que vagi molt bé, Albert. Una abraçada.
Adéu.